Avui estirem el fil. Si estirem el fil de la Francesca Pinyol, ens diran que és teixidora, que va guanyar el títol de mestre artesà de la Generalitat l'any 2000. Però la Francesca Pinyol és molt més que això. Genera bellesa a través dels teixits. És una artista tèxtil de prestigi internacional, professora de la Massana durant més de 25 anys. Va començar, això sí, estudiant medicina. Però la seva vida va fer un tomb quan amb 20 anys va acompanyar una amiga que volia fer un curs de tapissos. Aquell món la va fascinar i des de llavors no ha deixat d'investigar i crear amb teixits un univers que ha donat la volta al món. Si els esquimals distingeixen 100 tipus de blanc, la Francesca Pinyol, us hi dic jo, és capaç de distingir-ne un 125.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Francesca Pinyol, benvinguda.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Bé, bé.
T'has posat vermella.
Bueno, amb aquesta presentació, sí.
Home, això ho has fet tu, jo no ho he fet, eh? Vull dir, tot de 25 anys a la Massana, creant bellesa, els teixits, que dèiem, premi, mestre artesà... Tot ho has fet tu, això.
Sí, sí, clar. El problema és que nosaltres fem, però a l'hora de parlar potser no som tan capaços de parlar del que fem, no? Mm-hmm. Bueno, estic parlant del meu cas, evidentment.
Sí. Dèiem això d'aquesta bellesa dels teixits i de... He fet una mica la broma que els esquimals diferenciarien 100 tipus de blanc i tu 125. M'he passat, m'he exagerat una mica, però sí que hi ha alguna cosa d'això.
Sí, clar, el fet de treballar amb colors doncs fa que puguis distingir molts més matisos. A més que quan crees els colors a través de les plantes, cada vegada et poden sortir diferents, amb la qual cosa doncs, de matisos n'hi ha moltíssims. I també la base dels materials fa que tots aquests matisos es reprodueixin aritmèticament.
Ui, m'has dit ja moltes coses. Aritmètica, perquè parlarem de matemàtica, encara que no us ho imagineu, perquè quan pensem d'entrada en una dona teixint, sempre pensem allò, en unes agulles, una dona teixidora, no ens imaginem la feina que fas tu, que realment tu treballes amb telers. I té molt a veure amb la matemàtica, justament.
Sí, treballar amb telers vol dir que has de fer molts de comptes a l'hora de dissenyar el teixit que vols fer, a l'hora de tallar els fils, els metres, la quantitat de fils, i després també a l'hora de dissenyar quin serà el motiu que faràs, has de fer també una representació gràfica que no deixi de ser matemàtica o en la qual pots aplicar la matemàtica per decidir quins són els motius que després quedaran reflexats en la textura del teixit.
Clar, si ho poguéssim explicar d'alguna manera als oients, si pensem en els píxels a vegades d'una fotografia, allò, els requadrets aquests, com si fos un rus d'abelles, s'assembla molt al que fas tu.
Sí, s'assembla molt, però diguem que aquí ja seria el segon pas. O sigui, primer hi ha els telers, jo vaig començar amb els telers tradicionals i més senzills, i després vaig fer un pas als telers, diguem, digitals, amb tecnologia Jacquard, que llavors ja, d'alguna manera, treballo amb ordinadors i cada píxel representa un fil.
D'això ens ho explicaràs després, perquè això és molt complicat i per ràdio ja ni t'explico. Però m'has deixat anar aquí un titular amb el tema dels colors, que tu... tens ja molta sensibilitat, t'has après a treballar amb la natura i que tu justament el que fas has fet, i això em sembla que és una cosa molt bonica, que has fet com un pantone, és a dir, com aquella tira de colors que hi ha, que cada un té un número, no? La gent que treballa en el món de l'impressió saben de què parlo, però tu ho has fet amb la natura del nostre país, és a dir, agafant flors del camí. Tu has tintat roba i has decidit que aquell jersei o aquell teixit tenia el color de l'argelaga, per exemple.
Sí, a mi m'ha interessat el color i sobretot ja al començar a treballar amb els telers vaig pensar que potser era millor treballar amb el que són els colors extrets de la natura, també per la meva vinculació amb la natura. Clar, abans de decidir quin és el color que utilitzo, faig una mena de paleta de colors i sí, realment és com un pantone de tints naturals. I a mi el que m'agrada és fer paletes dels diferents llocs on vaig. Bueno, no de tots els llocs, però sí que puc dir que tinc un pantone dels materials o de colors extrets de materials del Moianès, un de Dinamarca, un de l'Àrtic, etc.
Vaja, pantones i colors d'arreu del món. Doncs ara parlarem d'aquest ofici tan curiós, d'aquesta feina, que clar, jo pensava ara, teixidora al segle XXI? Jo crec que hi ha molta gent que no deu entendre què fas. Hi ha gent que potser ens està sentint a la ràdio i es pensa que fas metge.
Sí, segurament. I a més, de vegades, quan es tradueix, no, lo de teixir, bueno, sí, teixir és pràcticament lo mateix, no? Teixir, en anglès és weaving, però també és knitting, que seria lo de fer mitja, no?
Però tu no fas mitja, tu el que fas és teixir, té roba.
Sí, jo utilitzo aquests telers que encara es poden veure als museus i amb alguns tallers que queden i que, per sort, que... diguem que no disminueixen, sinó que potser augmenten. Hi ha gent que encara es compra telers avui en dia. Doncs utilitzo aquests telers que són com els que podem trobar al Museu Etnològic de molts pobles, i en els que tu poses el fil i després amb la llançadora tu vas aixecant els fils amb uns pedals que pugen i baixen, i la llançadora la passes a través d'aquesta calada que es forma, passes el fil i vas creant un teixit.
Enginyeria tenim aquí aquesta nit. Doncs comencem amb la enginyeria i comencem amb una de les primeres cançons, perquè avui és divendres i ja sabeu que les nostres convidades tenen la seva banda sonora. I atenció, que molt important aquesta primera cançó que ha triat la Francesca.
Soc d'un poble on els infants s'esmunyeixen al tros del veí, i aquest en veure'ls se rebé les dents i els fa fora amb insults dignes d'avi. Soc d'un poble prou conscient, ric, divers i ple de sentiment, on no et miren de reull caminant pel carrer per vestir o estimar diferent. Soc d'un poble on tothom comparteix el que té, la moneda neix de l'intercanvi, on la feina no és feina, sinó un espai més per fer créixer la història d'un somni.
Francesca Pinyol, aquesta artista tèxtil que ens ha triat la roba estesa, això no? Això és una mica cop d'amagat, eh? Perquè això és com molt música de gent jove.
Sí.
Tu tens esperit jove.
Jo crec que sí.
I ens has tret aquesta cançó que diu Soc de poble, i jo crec que tu ets de Puigverd, de Lleida.
Sí.
I d'alguna manera, i després ho veurem també amb la teva biografia, això t'ha marcat molt.
Sí,
fa la sensació.
M'ha marcat molt ser d'un poble, no? Perquè aquesta relació amb la natura i doncs, sortir al carrer i sortir als camps, anar a l'hort a buscar el menjar, doncs és una cosa que és molt viva.
Tot i que fa molts anys que vius a Barcelona, d'alguna manera tots els teixits que fas tenen molta vinculació amb la natura i tot el teu procés d'investigació també té amb la natura. És com que hem tocat molt asfalt, però al final el que importa és el rostoll, diries, o què?
Sí, jo crec que el que un viu quan és petit és molt important. No? També podria haver arribat aquí a Barcelona i oblidar-me del poble, però per mi continua sent molt important i tornar-hi, no? I no només al poble, sinó el fet aquest d'anar a un lloc i anar a buscar sempre els paisatges, les plantes, tot allò que vincula, doncs, que vincula a la terra, d'alguna manera.
I a Barcelona encara vas mirant els parterres o què?
Sí, encara.
Sí?
Intento mirar el cel, eh?
Intentes mirar el cel. Escolta, això que dèiem, aquesta família, vida de poble, vens d'una família pagesa, el teu pare era pagès.
Sí.
I ta mare era mestressa de casa, vens d'una família treballadora.
Sí.
Com es fa un artista en una família treballadora?
Jo quan era petita no era artista.
Això dius tu.
Bueno... Sí, no sé, doncs et diré que com es fa, doncs jo crec que que el fet de viure en un poble i de ser pagès et dona també molta... Bueno, jo ho he viscut amb molta llibertat, perquè no es pot generalitzar, no? El fet aquest de, doncs, anar quan ets molt petit a portar el menjar, doncs, al camp i passar per tots els camins, estar sempre connectada, doncs, amb el cicle de la natura, amb les fruites, les primeres fruites, no? Les cireres, anar a buscar cireres, doncs, el blat, l'alfals, no? Les collites, les pomes també, bueno, les pomes i totes les fruites, no? Perquè almenys...
Aquí s'ha notat que és de Lleida.
Sí, perquè el primer gairebé són les pomes, no?
Uh-huh. I doncs dius que tot aquest contacte és el que dius que et dona una certa llibertat i potser sí. És aquesta llibertat t'ha servit per crear i fer el que volies.
Sí, perquè jo he estat molt a fora, el tros, diguem, no? Uh-huh. I aquí és quan, doncs, se t'obre la ment, veus els paisatges, els fas una immersió dins de la natura, o almenys ho rectifico, jo he fet una immersió dins de la natura. I potser això és el que ha preparat l'espai, perquè després, quan jo vaig arribar amb aquest taller que vaig veure que estaven teixint, doncs ho reconegués d'alguna manera, no? I vaig dir, ostres, això jo també ho vull fer, no? Vaig a començar, no?
Per què vols dir això de reconèixer? Perquè és com que tu, de fet, ara ens hem fet un salt en el temps, però neixes en aquesta família de pagès, etc. Però quan eres petita no hi havia ningú que tingués un taler a casa teva. És a dir, tenies alguna veïna modista, crec, o sí. Algú que...
Sí, hi havia totes les robes, no? Hi havia aquests llençols de brí fets amb taler, que estaven cosits i que doncs estaven a l'armari, la roba brodada...
Els domassos dels balcons.
Exacte, els domassos dels balcons que es posaven també sobre el llit. I sí, hi havia aquesta veïna que era modista, que jo hi anava de tant en tant, i doncs feia patrons i feia coses petites, no? És veritat que sempre manualitat sí que em feia. No?
Això t'agradava, el tema de les mans.
Sí.
Però tu et van enviar a collir, fent-ne collir, o no?
I tant.
Sí? O sigui, no eres només una observadora.
No, diguem que a l'estiu vaig començar, quan, no sé, devia tenir els 14 anys que ja vaig començar a treballar, doncs a l'estiu treballava collint, anant a collir, que és realment és... fa molta calor. Després vaig passar a treballar a la cooperativa.
Vens d'això de realment arromangar-te, i jo crec que també és el que has fet a la teva vida, perquè vas començar amb un sector que potser era poc conegut i que, a més, que està molt lligat, jo crec que tot el que és roba, teixits, està molt lligat a les dones i, per tant, sempre estan menys valorats.
Sí, el tema del teixit. No sé per què és, però no està ben valorat. I, en canvi, el teixit el trobem a l'inici de... als nostres inicis com a humanitat, vull dir. O sigui, es considera un dels protooficis primers, no? Que en el nostre cas seria, no era ben bé teixit, era la cistelleria, no? Després, la revolució industrial, el teixit, és el motor que fa que comenci la revolució industrial. La revolució informàtica és el mateix, justament. Són aquestes targetes perforades, no? Que inspirades, o que es consideren, que l'antecessor es considera que són les targetes que feien els telers de jacquard.
Exacte.
I els teixits...
I en canvi no ho valorem.
I en canvi, i després encara, doncs, com a innovacions puntes, hi ha molts teixits. I en canvi després el teixit és com allò que es valora menys. Per sort hem de dir que ara, actualment, hi ha com una revalorització del teixit. Mm-hmm.
Tot i així, em sembla que tu tens la teva teoria sobre per què no s'ha valorat, perquè pensem en els grans artistes, Picasso, Miró, molts ens han dedicat a fer art tèxtil, i fa molta gràcia perquè sempre s'ha parlat d'art menor, no? Quan feien tapissos, per exemple, Miró, això és art menor. I tu crec que tens una teoria sobre per què no s'ha valorat prou també en aquest país, això?
Bueno, jo no el recordo molt bé del que hem parlat.
Vam fer un previ, però sí, tu em deies que hi havia una qüestió política, que el franquisme hi havia tingut alguna cosa a veure aquí.
Sí, jo deia que... Però més que amb els tapissos, potser, o sigui, perquè el d'art major i art menor ve ja de segles abans, no? Però especialment dels teixits, no? O sigui, quan jo vaig començar a aprendre a teixir, em vaig trobar que aquí vaig aprendre amb la Josefina Hernández, que era una gran teixidora que havia fet tot el seu camí, un recorregut professional amb els telers, no? Però si volia fer alguna cosa més, no hi havia res més aquí, a nivell manual, no? O sigui, que vaig tindre que recórrer tota Europa, cap al nord, per trobar, doncs, uns tallers o uns teixidors que m'ensenyessin que fos més ampli el coneixement. Mm. I jo sempre he pensat que això tenia que veure, doncs, amb l'època de la dictadura, no? En el que, doncs, els teixidors industrials ja no feien creacions noves, sinó que el que feien era copiar, o sigui, anaven a les fires i amb unes estisores anaven retallant trossets de teixits i el que feien era copiar, no? Bueno, almenys això és el que jo he llegit i que després m'he trobat quan he anat a estudiar el disseny tèxtil.
I també aquesta vida que tenim, jo crec que molt de cara en fora, són països on fa bon temps en principi, perquè últimament aquesta cosa està una mica esbiaixada, i hem anat, potser hem cuidat poc totes aquestes feines artesanes de les mans i d'estar una mica de treball cap a dins de la casa.
Sí.
Això també hi deu fer, no?
Sí, també, suposo.
Tot el dia al bar, tot el dia al bar.
Say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain.
Preciosa aquesta cançó de Noah, que ens parla de bellesa. I tornem una mica a Puigverd de Lleida i a tu en el camp. Suposo que aquest contacte amb la calor també, amb el plegar olives o el que fessis o pomes o això és una humilitat per la que has de passar, però també et connecta molt amb la bellesa i és una cosa que potser vas aprendre llavors.
Sí, sí, com deia abans, no? El fet de... Jo crec que els inicis, no? Els inicis de la nostra vida marquen moltíssim, no? Uh-huh. I llavors, clar, està el fet de viure en un poble i després de veure que la vida no és tan fàcil, te l'has de guanyar, no? I que és dia darrere dia insistir en el treball, ja siguin en acollir com siguin en el taller i posar-te a teixir amb el teler.
Però m'ha dit un moixonet que tu volies portar el tractor.
Ai, sí, sí.
I no et
sí.
deixava, no? Que...
Però jo sóc la quarta filla d'una família pagesa, clar, doncs ja saps, no? Potser s'haguessin estimat més tenir un nen, no? I a mi m'agradava el fet aquest d'anar al camp i tal, no? I per tant, doncs, em feia molta il·lusió portar el tractor, però el meu pare mai me'n va voler ensenyar perquè, bueno, perquè era una nena, no? Clar, això és una cosa que també et marca molt, no?
En quin sentit t'ha marcat? Creus que et va serrar una mica les cames el fet de ser una nena, com tu dius?
Bueno, amb un poble que jo l'estimo molt, però que, doncs, als anys 60... doncs hi havia moltes coses que no es podien fer, no? O que estaven mal vistes pel fet de ser una nena.
Per exemple, a part del tractor.
A part del tractor, doncs per sortir, doncs necessitaves permís, per anar a fer colònies, doncs, si no tenies un germà, doncs... Si tenies un germà era més fàcil per poder sortir, no? En canvi, si anaves sola, doncs s'havia de vigilar molt, no?
Uh-huh. Ja tenies aquesta veïna que dèiem, aquest amor per la roba antiga, les puntes, tot aquest món, ja t'hi fixaves, però com és que aquesta persona que està allà acollint i que li encanta mirar el camp decideix anar a Barcelona, a la capital, a estudiar medicina? Explica'm això.
Bueno, perquè jo, a mi m'agradava molt estudiar, bueno, i continua agradant-me. I llavors, doncs, m'agradaven molt també les matemàtiques, tota la part de ciències. De fet, jo era un estudiant de ciències. I volia estudiar alguna cosa que també em permetís sortir del poble.
Mm-hmm. Això era important per poder sortir les nits, eh?
Sí. No només això.
No, està clar.
Sí, però veure un altre món també, no?
Veure un altre món, tot i que Barcelona al principi et costa. Perquè no hi ha arbres o per què?
Sí, costa perquè no hi ha arbres i perquè no hi ha el contacte. O sigui, viure en un poble és contacte amb la natura, però evidentment també és contacte amb la gent. Mm-hmm. Un contacte molt fàcil perquè surts al carrer i ja comences a saludar la gent. O sigui, no passes de llarg, no? I vens a viure en una gran ciutat i aquest és el... Bueno, això potser és el que em va costar més, no? O sigui, el fet de ser massa anònima, no?
Volies anar saludant a la gent pel carrer, tu?
Tant, tant no, però almenys si un dia a classe t'assentaves amb algú, que aquesta persona després doncs, la pogués saludar, per exemple. No?
Clar, clar, una cosa bastant lògica, però que costa tot això. Sí. I que m'imagino també que quan vens d'un lloc més petit no estàs acostumat. Aquí és on tu comences a fer de cangur d'una família que el pare és danès, i aquí és on arriba, podríem dir, no sé si el fil que s'obre al capdell o que es desllanega, però aquí passen coses. Què va passar aquí?
Sí, perquè és la seva neboda que ve a Barcelona a passar uns mesos i és ella que buscava un lloc per teixir, i jo vaig ajudar-la a buscar doncs, aquest lloc que per ella no va ser tan important, però per mi sí que va ser important.
Mm-hmm. Vas a veure un teler per primera vegada i qui hi ha treballant allà? Què és el que... Veus un taller o què veus? O una classe de tapís, que és el
bueno,
primer que...
El primer és un taller molt petit al Born, justament, i gent que està treballant doncs, amb marcs fent la tècnica de tapisseria. Mm-hmm. Bueno, tot i així, a mi m'interessa bastant i em quedo, no? A l'estiu vaig a fer un curs de tints i, per casualitat, anem a veure la masia del costat, això és a més de l'1, i en aquesta masia tenien telers d'aquests que són amb pedals, no? Ja que són telers, ja són comines.
És una cosa sèria.
Ja és una cosa sèria, sí. I quan el vaig veure, a mi crec que allí em vaig enamorar dels telers, no? Aquest moviment amb els peus que fan que els fils pugin i baixin, que només són fils, però així que passes la llançadora es converteixen en un teixit.
És com tocar l'òrgan i escriure una partitura.
Sí.
No?
D'alguna manera sí. Sí, sí, sí. És que, a més, un teixit també és un teixit bé de text. És a dir, que un teixit també és una fulla escrita, no? Escrita amb un altre codi, però és una fulla escrita.
I escolta, tu t'enamores allà a Besalú amb els telers i dius a casa teva que molt bé això de la medicina, però que adéu.
Sí.
I què? Què van dir els pagesos de casa?
No els hi va agradar gaire, clar.
Clar.
Però bueno...
No en tenien res, s'ha grillat aquesta xiqueta.
Sí, això de la ciutat no va bé.
Com els vas convèncer o no els vas convèncer? Va haver una mica de guerra o què aquí?
Bueno, no els vaig convèncer, sí. Crec que no, perquè jo em sentia... Bueno, em sentia independent. I perquè jo treballava per poder-me pagar els estudis. I això doncs va fer que jo...
poguessis fer el que volguessis.
Sí, no? O que aquesta cosa que sentia, no? Que la sentia tan forta, la seguís, no? Això no vol dir que no em sàpigués greu, no? I després, no eren només els meus pares, sinó doncs, molta gent que em deia, però estàs segura, això?
Segura? O sigui, aquest medicina era una carrera de profit.
Claro.
I ara és aquí amb els filets, aquesta aquí noia.
No farà res, no?
Tremendo, tremendo, però ho tenies claríssim.
Sí.
I en aquell moment, clar, jo m'imagino que no sabies per on començar. T'enamores d'aquests telers, però qui és la persona o qui és la que t'obre els ulls a tot això? I on ho vas estudiar? Perquè m'imagino que era gairebé un ofici perdut.
Sí,
no
però no, doncs aquest primer professor que vaig tenir de tapís, ell mateix em va dir, mira, hi ha una persona, hi ha una dona, la Josefina Hernández, que té un taller i allí pots aprendre i és la millor mestra que pots tenir.
Uh-huh. I va ser així.
I va ser així.
I aquí es va obrir un món.
Sí.
I vas tornar loca.
Sí, perquè de fet el tèxtil és la meva vida. O sigui, a partir de... Ha sigut el fil que he estirat, com tu deies abans, no? O sigui, el veure els telers... O sigui, això és el que m'ha portat d'una cosa a l'altra. Primer estudiar, doncs, com funcionava un teler, aprendre les coses bàsiques. Aquí ja me'n dono compte que el que jo vull fer justament és teixir, o sigui, dibuixar amb els fils. Però això ja, i per poder dibuixar amb els fils, que és el que ara fa i no amb el teler, doncs és un recorregut, ha sigut un recorregut llarg perquè he tingut que fer tots els passos.
I aprendre moltes coses, m'imagino.
I aprendre moltes coses, sí. Però bueno, aprendre també és un, ha sigut el meu...
El teu motor.
O és encara, és el meu motor, no?
Aprendre.
Sit down on my knee quickly. The Lord's
Aquesta cançó és pau espiritual, això. Escolta, la pau, diries que l'has trobat tu als teixits i als telers?
Jo diria que els teixits m'han ajudat, perquè treballar amb el teler és com molt meditatiu, no? Mm. Però aquesta cançó també l'he posat perquè el món espiritual també és important per mi, no? O sigui, aquesta, això que explicava abans de la connexió amb la natura, aquesta obertura o aquest espai que de repente quan t'immerses dins de la natura s'obre, no? Doncs és un espai que també quan treballes amb el teler també es torna a obrir, no? I després tu el pots anar conformant, no? O sigui, i és una part que és, per mi és com, és molt espiritual, perquè després jo he anat buscant i he anat trobant, no?
Explica'ns això de l'espiritualitat, perquè clar, amb què, amb el teler? És a dir, ets perquè... Què és el que has vist en els telers que trobes que és espiritual o què és el que et mou?
Diguem que el teler et permet, això que deia abans, no? Que són fils que després es converteixen en teixits, no? Doncs és una mica el mateix. Tu pots tenir sensacions, idees, que després a través de les mans, dels fils, dels colors que utilitzes, de les textures, materialitzes un teixit que no és només un teixit, és molt més que tot això.
És tota una història.
És tota una història.
Hi ha un entramat, i aquí mai millor
sí,
dit, no?
Sí, sí, sí.
Estem parlant amb la Francesca Pinyol, aquesta artista tèxtil, com dèiem, mestra artesana, el 2000, que li van donar aquest premi de la Generalitat. Encara jo crec que l'artesania té mala premsa, és a dir, sembla menys que l'art. Per què li diries a la gent, escolta, que el que fem nosaltres és art? El que fem... Perquè jo crec que encara hi ha aquesta diferència que no us ha ajudat a que us tinguin en compte.
No, jo crec que treballar amb els oficis és com un després... Bueno, diguem, dins de l'art, treballar amb els oficis no s'ha vist mai bé perquè s'ha considerat un art menor. Per sort, ara això està canviant, no? Jo crec que ara ja també hi ha un terme que és l'artesania contemporània que fa que s'atenci més a l'art. Per mi, no és, entenc que la gent no, o sigui, sí que hi ha una conseqüència de tot això, i és que et sigui més difícil mostrar les peces que fas, ensenyar-les. A mi que em diguin que si és artesania o és art, no...
T'és igual.
De fet, m'és igual, sí. El que sí em sembla bé és que jo pugui trobar un lloc on ensenyar-ho i que aquest lloc que ho pugui ensenyar sigui un lloc que sigui... que doni valor a lo que jo faig.
I també perquè m'imagino quan a vegades et donen premis o fas també exposicions arreu del món, tu dius, potser no tants premis, potser no tantes exposicions, potser hi ha hagut moments que dius, jo em vull guanyar la vida d'això, perquè en moments m'imagino que no ha estat fàcil.
No, gens, no.
Vull dir que t'ha suposat un sacrifici personal, aquesta aventura.
Doncs sí, és un sacrifici personal on els, si t'importen els diners, no la fas, no? Però clar, si tu t'enamores, o sigui, bueno, jo dic enamorar, però sí. Si tu doncs, te'n dones compte que hi ha alguna cosa que és el que és el motor de la teva vida, no ho deixes per diners. Bueno, almenys, potser un artista no ho deixa per diners.
Clar, el que molts acabeu fent és donar classes, per exemple, perquè és una manera de tenir una subsistència concreta per poder crear. És a dir, que al final la vida és un fer moure els fils, no? També.
Sí. Mm-hmm. Clar, poder donar classes, poder entrar a l'Escola Massana per donar classes d'allò que a mi, doncs, m'agrada,
no?
M'omple, no? Mm-hmm. Doncs ha sigut, diguem que, un privilegi, no?
Clar, és curiós perquè, per una banda, has estat en molts llocs et consideren, estàs en molts museus, tens molta presència, però després, jo crec que això ho podeu explicar a moltes artistes, que després del dia a dia en aquest país és molt complicat per mantenir-se econòmicament.
Sí. És complicat mantenir-se... bueno, gràcies a la docència pots fer molt, però després has de tindre un taller, també. I aquest taller, doncs, et costa diners, és a dir que... De vegades has de triar entre tenir una família o tenir o poder seguir la vida que tu vols fer.
Mm-hmm. Creus que en el cas de les dones és molt així? O en el teu cas, el cas de Francesca Pinyol, que alguna vegada que ha hagut de decidir entre ser mare i el seu ofici, la seva vocació?
no és que hagi hagut de decidir, però sí que jo tenia molt clar que si volia ser mare, doncs havia de tindre un mínim de recursos, no?, per poder acompanyar un fill o una filla, i també una parella, no? I potser si tu el que fas és seguir aquest impuls tan fort que tens, que en el meu cas era el teixit, no?, doncs de vegades no sempre és fàcil compaginar les dues coses.
Mm-hmm. Has hagut de sacrificar potser aquesta part. Et sap greu? O...
No.
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 Tenim un munt de teles.
Exacte. No, perquè jo, o sigui, alhora, a vegades és difícil triar, a vegades no, però quan ja has fet la tria, doncs ja està. O sigui, i a més a mi, doncs el món del teixit m'ha donat moltes satisfaccions.
Moltes alegries.
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país fora de casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta.
Fan de roba estesa, aquí tenim a la Francesca Pinyol, que ja estic veient que, escolta'm, roba estesa té el cor
robat. Doncs sí, és una... Bueno, jo valoro molt... Les valoro molt i em sap molt greu que ara ho hagin
acabat. Vas al concert de comiat,
sí,
o què?
Sí.
Ah, mira! M'encanta. Ara deia, podria ser blanc, podria ser negre. I hem parlat de Dinamarca. Tu, te canvia la vida, és a dir, és un lloc on hi tornes, i tornes, i
sí,
tornes. Aquesta primera persona que et va introduir al món tèxtil era danesa,
sí,
però per tu ha estat molt important aquest país, en tots els sentits.
Sí, sobretot, o sigui, jo he après, o sigui, vaig fer cap a Dinamarca per aprendre a teixir també, no? Vaig fer la decisió entre Dinamarca i Grècia, entre anar-me'n a passar-ho bé o anar a Dinamarca a aprendre una tècnica que no coneixia.
Ara m'ha pensat que anaves a dintre un nòvio danès o un nòvio grec, no?
No, no. I, no, era més un curs grec, un curs danès. Vaig decidir anar allà i allà, doncs, clar, les coses... Prens decisions i les coses van fluint, no? I allí doncs va aparèixer la possibilitat després de... Vaig fer aquest curs, va haver la possibilitat d'estar-hi mig any per aprendre, com un Erasmus, que encara no hi havia Erasmus llavors, un Erasmus a l'escola d'art i disseny de Copenhague, i després hi he tornat perquè vaig fer amics, he exposat també allí. Després, tot el que és el tele digital, també vaig fer el primer curs allí, encara, i el tele digital és un tele que és noruec, o sigui que d'alguna manera Dinamarca i el que és els països nòrdics m'han marcat moltíssim.
Els països escandinaus, el fred.
El fred,
el
sí.
El fred. Ella que ve de la calor.
Sí.
De Puigverd, de Lleida.
Sí.
Ja has fet coses molt curioses, però una d'elles és, per exemple, aquest projecte a l'Àrtic, que es deia Marques d'Aigua, que vas anar al Pol Nord a fer una residència.
Sí.
I què vas anar a fer allà?
Bueno, a mi el paisatge blanc de l'Àrtic sempre m'havia cridat molt l'atenció.
Allò que dèiem dels esquimals abans,
exacte,
eh? Tu volies,
sí,
saber quants colors de blanc hi havia, o
sí,
què?
Clar, jo ja saps que vaig estudiar antropologia i una de les raons per les que vaig estudiar antropologia era perquè sabia que a totes les cultures hi ha la part tèxtil i que aquesta part tèxtil moltes vegades serveix per explicar la cosmogonia de la cultura en concret, no? I llavors, doncs, jo recordo haver llegit doncs, una monografia sobre els esquimals que parlaven justament d'això, no? De tots els colors que tenia el blanc, però no era només el blanc, és la textura que adquireix la neu quan és neu i quan va desfent-se fins que arriba... Bueno, o sigui que des del gel, bueno, hi ha un munt...
Sí, l'aigua nova, podríem dir, la que es va ja podrint o perdent, no?
Sí, sí, o sigui que hi ha tot un ventall, no? I a mi els paisatges blancs pues, sempre m'havien atret, potser perquè els paisatges en general m'agraden, però aquesta blancor, aquesta sensació de que et poses allí i pots sentir aquesta amplitud, no? Com quan te'n vas potser a dalt d'una cima, no? Que també la sents, no? Però especialment el blanc, no? I els paisatges blancs. I doncs vaig tenir l'oportunitat de participar en aquesta residència artística, que era una expedició. I llavors anàvem a volar fins a aquestes illes noruegues també, a Svalbard, i des d'allí doncs, agafàvem un barco, bueno, estava tot preparat perquè és una associació, una fundació nord-americana que ho prepara, que és la residència, i a partir d'aquí doncs fèiem tot un recorregut, no? I amb aquest recorregut jo el que vaig anar fent va ser doncs recollir algues que després utilitzava, després bullia a la nit quan ja s'havia acabat el sopar al barco.
M'han dit que volia robar els líquens, m'han dit.
Sí.
I no et van deixar.
No em van
dir, escolti, senyora, que està aquí trencant el planeta per culpa de quatre fils.
I de quatre colors. No de 100 colors, de quatre només, no?
Sí.
No, el que va passar és que jo anava amb la idea dels líquens, no? Però perquè havia llegit algunes coses i tal, però els líquens doncs em van dir, quan vaig arribar allí, que l'Àrtic està molt protegit i que un no pot anar arrencant coses, endur-se coses, etc.
Em sembla lògic.
Sí, és una mena de respecte cap a, bueno, cap al nostre futur, també, d'alguna manera, no?
Sí.
I finalment el que jo vaig observar és que cada vegada que fèiem el desembarcament hi havia algues, i les algues no calia arrencar-les, les portava l'aigua, amb la qual doncs vaig preguntar i vaig dir, doncs potser les algues les podria recollir? Em van dir sí, sempre i quan després les tornes a tornar a l'aigua. Llavors jo les recollia, a la nit les bullia, extreia el color que tenien, havia portat uns fils que tenia, i després ja doncs les algues, les quan ja les havia bullit i tal, les tornava una altra vegada a l'oceà.
Increïble això d'estar buscant el color de l'alga. És a dir, aquests colors que tu has trobat i que has anat transmetent als fils que després fas servir per fer els teixits, és segurament bastant únic. És a dir, és molt probable que no hi hagin teixits d'aquests colors que es puguin... Després es poden reproduir per ordinador, però el que has fet tu és bastant únic, oi?
Jo crec que sí, perquè la gent, quan va a l'Àrtic, doncs porta molt, fa molt... Està dins de lo que són les arts visuals, no? És més reproducció i tal. També pintar, però portar fils és una mica més estrany, perquè també el tema dels fils i el teixit requereix, doncs, no sé per què, però no hi és tant, no és veritat.
Per això no pot ser d'una altra manera que el teu taller es diu Laboratori Tèxtil, perquè és que et portes tota la vida, o sigui, en el fons fent ciència amb la roba, i portes aquests fils dels colors que es poden veure doncs a l'Àrtic, però també has treballat, per exemple, en projectes de ciència com que has explicat com és un cervell, i has treballat amb neuròlegs.
Sí.
Això em sembla la bomba. A veure, explica-ho tu millor, que ho he fet així pel broc ample, jo. Pel fil gruixut ho he fet.
Bueno, al meu taller sí, li vaig posar el nom de Laboratori Tèxtil perquè vaig pensar que havia de ser un taller obert, no? I doncs m'agrada molt fer col·laboracions, i una d'aquestes col·laboracions ha sigut amb un neurocientífic que ell estava treballant amb les neurones olfactòries del cervell. I doncs vam fer una molt bona col·laboració, perquè a través de les fotos que ell prenia de la seva investigació, que tenia de la seva investigació, localitzant el lloc on estaven dins del cervell aquestes neurones, doncs vam crear uns teixits que ens ho ensenyaven, no?
Que són el cervell. Són el cervell,
sí,
en color,
sí. Bueno,
en blanc
i negre.
En blanc i negre.
Sí, en aquest cas era blanc i negre.
Tot això es pot veure al teu web, per si la gent té curiositat, Francesca Pinyol, que de veritat que és un festival de veure tota la feina aquesta que has fet. No? Jo crec que sí que és un viatge per l'antropologia. Vas estudiar antropologia,
sí,
però aquí es nota que el capdell es fa gros.
Sí.
Aquesta la cantes mentre teixeixes o què?
L'escolto a vegades.
L'escoltes?
Sí.
Sí? Encara t'emociona aquesta cançó perquè té a veure una mica amb la teva història?
Sí. Potser l'he portat perquè és com molt significativa, no? Mm-hmm. Potser ara m'agrada més escoltar roba estesa, si vols que et digui la veritat, mentre teixeixo, perquè et doni més...
Més ritme millor.
Sí. Aquesta és com per escoltar i per... Bueno, per perquè filar i teixir històries, no?, és d'alguna manera allò que es fa, doncs, amb el teler, no? O sigui, doncs, amb els fils. El tema de filar, doncs, està molt vinculat també amb la mitologia, està vinculat també amb això que parlàvem abans, de que totes les cultures o moltes cultures expliquen la seva història a través dels teixits, que els teixits tenen dibuixos que també tenen el seu significat, és a dir, que és com que no són gratuïts, no?, sinó que tu agafes un teixit i té història i té memòria.
Té moltes memòries i hi ha robes, no?, a la que estem lligats tota la vida. Tu tens aquestes robes o aquells records de robes que van ser importants per tu? No sé, jo estava enganxada a un coixí de casa que me'n recordo perfectament de com era i que anava tot el dia amb el coixí aquell davant i darrere i encara te'l podria dibuixar i et podria dir de quin color era. Tu també tens una roba d'aquesta que tens clavada a la memòria?
Sí, jo de quan era petita és més potser la roba de l'aixovar. Saps? Uh-huh. Potser perquè en un moment donat va arribar el tergal i, clar, doncs era molt dur.
Ja no hi havia aquell cotó de la viuda del Tolrà, eh?
Exacte. Bueno, però, doncs, a casa hi era, no?, hi havia estat, i la meva mare feia els llençols i tal, i els brodava, però, clar, en un moment donat això va desaparèixer, no?, i llavors, per mi allò sempre és el que ha quedat més vinculat. Però sí que és veritat que després, no només de quan era petita, sinó sempre, no?, sempre hi ha aquelles peces que recordes per les que... pel tacte, perquè t'hi sents bé.
Per l'olor, no?
Per l'olor, també, sí.
Per l'olor. Jo crec que això de l'aixovar, que sempre ha tingut aquest significat de la roba que donaven les dones quan es casaven, no? Sí. El que incorporaven. També volia dir que la roba era considerada una cosa important. Jo no sé com vius ara, com el desprestigi de tota aquesta feina, perquè moltes vegades quan tu estàs al taller entra gent, no?, i pregunta, i aquí què fas? I quan val això? I clar, quan els dius el preu, perquè tu també fas roba per si et volen fer encàrrecs, no?, clar, es foten les mans al cap, però és que tu t'hi has passat potser allà 50 hores, no?, o 200.
Sí, sí.
Com ho vius, això? Aquesta falta d'amor per el teixit?
Doncs, bueno, ara ja...
Penso... No em diguis que compres a Zara.
No. No, bueno...
Tinc titular ja, eh? Si em dius que sí.
No, jo... Bueno, ja saps que hi ha gent que no ho entén i hi ha gent que ho entén. I que la gent que ho entén de vegades tampoc es vol gastar els diners. Però jo també a vegades penso que potser no he arribat a la gent que ho pot entendre i ho pot comprar. També penso moltes coses. Em fa la sensació que aquí, doncs, això que parlàvem abans, no?, que amb la dictadura es va perdre molta cosa, i jo crec que també es va perdre molt el valor aquest que es dona a les coses fetes, no? Fetes a mà, fetes a mà i que encara que no pot ser que et diguin això ja ho puc fer jo, primer perquè no és cert, no?
Jo el que fas tu ja t'ho dic jo que no ho sé fer.
O que no es pugui valorar, això té que veure també amb l'educació. I no sé per què, és aquestes coses que no puc entendre, com tot això s'ha perdut.
Però sí que tens alumnes, per exemple, a la Massana, ara has plegat fa un any perquè estàs... T'has jubilat, en principi, però no et veig gaire jubilada perquè estàs treballant moltíssim. Però sí que tens alumnes que ara, a dia d'avui, els interessa, però com una cosa més artística, segurament, oi?
Sí, 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 hi ha molts alumnes, sí, sí, que estan interessats. I, de fet, hi ha tota una gent que ha seguit com una mica, doncs, la línia, no?, de treballar amb els telers i gent que se n'en surt artísticament, passant una mica, doncs, sense molts diners, això està clar, eh? Sí, de moment encara això, doncs, és el que hi ha.
Clar, a mi em preocupa que, d'alguna manera, tu ets de les poques persones que s'ha fent els telers d'aquesta manera i que tu tens aquest coneixement i no sé si l'estem traspassant o morirà amb les 3 o 4 persones que ho sabeu fer. Sé que a Dinamarca potser hi ha més gent, però aquí a Catalunya tenim molt poca gent que sàpiga fer anar els telers. No et sents una mica com, no sé, com portant el testimoni d'alguna cosa important, de dir, ei, que si jo marxo, aquí no hi ha ningú que ho sostingui, això.
Bueno, que sàpiga utilitzar els telers, hi ha més gent que dues o tres persones,
sí.
Eh?
Sí.
Que sàpiga... que sàpiga utilitzar el tele digital, que és el tele de jacquard, un tele de jacquard manual, hi ha menys persones, això és veritat, i a més perquè és una cosa que és un aprenentatge d'ofici. Però Doncs sí, jo confio, encara em queda molt.
Què vols dir, que es perdrà com la llengua catalana?
No, no, no. No, espero que no. A veure, potser es perdrà aquí, a Barcelona, però doncs hi ha gent, hi ha poca gent, però hi ha gent arreu del món que està, gràcies a aquest teledigital que és manual, hi ha molta gent que ha començat a treballar amb això. I jo crec que...
Doncs, no està sola.
No estic sola.
No estic sola. I després, això que deies, no? Hi ha museus, hi ha gent, no?, que comença, per exemple, la Martina Millà de la Fundació Miró, t'ha encomanat peces, hi ha gent que està preocupada perquè això es mantingui. També, i això suposo que és important per tu.
Sí.
Que es mantingui l'ofici i que hi hagi feina d'això. Sí. I que es pugui...
Sí, diguem que amb la Martina Millà el que estem fent és començar una col·laboració, no?, i, bueno, veurem a veure què passa, no? També, doncs, també venen gent d'artistes de fora que volen fer col·laboracions, no? I això també és interessant perquè, doncs, abans els artistes volien... Bueno, hi ha artistes que el que volen és buscar un artesà perquè els hi faci el seu disseny, no? Mm-hmm. Però també hi ha artistes que busquen artistes que coneguin l'ofici i que puguin fer una peça conjunta. I això crec que és molt més interessant, primer perquè també ja no és aquella cosa de la diferència, sinó és un...
Treballem en conjunt.
Treballem en conjunt, exacte. Sorry.
Cançó preciosa de la Tracy Chapman. No sé on t'aporta això. On t'aporta aquesta cançó?
Ui.
Perdona, però aquí has fet pinta d'una història d'amor. Sí,
ah, sí
o no? Sí?
Sí.
Sí, jo quan no faig ràdio em dedico a fer... tiro cartes del tarot i tot, sí. Això. És broma, és broma. Com han anat els nòvios o les relacions? Es pot tenir aquesta passió, aquesta vocació per aquest món i mantenir també la vida amorosa, que també és un fil que s'ha de cuidar, podríem dir, o què?
És difícil, és molt difícil, perquè el treballar doncs, amb el taller requereix moltes hores. Mm-hmm. I has de trobar una persona que d'alguna manera pugui entendre també això, no? I pugui respectar aquest tempus que de vegades no s'entén, no? O sigui, treballar molt per què? Per aparentment, eh? Doncs, com que el que té més valor a la vida és els diners, no? I, doncs treballes molt per no aconseguir gran cosa, no? O sigui que sí, és complicat.
És complicat i m'imagino també, estem pensant, quan parlem de la història de l'art, els homes artistes, per exemple, ens han dedicat molt, eh? És a dir, molts han estat grans treballadors i crec que les dones en aquest sentit hem après més a esperar o ens han educat més en esperar que l'altre fes. Però clar, quan és una dona la que fa, no sé si s'entès gaire, això. O sigui, crec que les dones artistes heu hagut de fer feina doble de fer-vos respectar, no sé com dir-ho, i potser fins i tot us ha costat una relació.
Sí. Bueno, jo en el meu cas crec que sempre he tingut molt clar, no?
Cap a on anaves.
Cap a on anaves, sí. I si no encaixava, pues no encaixa.
Ja. O sigui, jo tinc el tele encaixa tot.
Exacte. Ha d'encaixar amb el tele, tot. Sí, 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 ha sigut molt fort, no? Uh-huh. I llavors, doncs, tampoc ho he vist com un sacrifici, sinó que, com te deia abans, he triat, no? I he triat i quan tries, doncs hi ha coses que desapareixen i n'apareixen d'altres noves. I llavors, per mi, tot aquest món tan immens, no?, l'he omplert més doncs, amb el tema del teixit.
I les amistats, també, perquè estàvem parlant de l'amor romàntic, però l'amor a les amistats clar, t'imagino moltes hores al taler. Diguéssim que ha estat com una vocació que també t'ha fet fora a vegades de les amistats? És a dir, ha estat una cosa allò principal a la teva vida?
Bueno, jo d'amistats en tinc.
Sí.
En tinc bastantes. I potser les puc veure menys, no?
Uh-huh. Però ho entenen, ho respecten,
sí,
més.
Sí, jo crec que, clar, quan no hi ha una relació més propera, no?, doncs és més fàcil, perquè doncs, ho pots a vegades costa també, eh? Però ho pots espaiar més i pots mantenir-ho perquè ja, bueno, s'entén, doncs, i més ara amb el temps, que si et veus al principi potser quan ets més jove les amistats...
Ara hi ha WhatsApp, vols dir?
No, no, no. És terrible això del WhatsApp. No, que quan ets més jove fas més com de colla, no? Uh-huh. I després ara, doncs, quan ets més gran, doncs sí, però doncs, també jo, almenys en el meu cas, doncs mantenc molt el meu temps personal.
Tens els teus espais.
Sí.
Diries que d'alguna manera aquesta feina, aquest ofici, aquest art, t'ha portat... l'has pogut fer també perquè has tingut un punt solitari?
Sí. Mm-hmm. Sí. Sí. I aquest punt solitari sí que ve d'aquests moments de quan ets petit, que fas aquesta
immersió. Si ets de poble, vols dir que saps comptar formigues i els altres no.
Exacte. No. No tothom és igual, eh? Però sí que, en el meu cas, sí que ho veig connectat amb aquest temps d'això, d'estar al camp i de disfrutar i de no estar sempre amb la ment ocupada, no?
Balla fins que no puguis més, balla on et duia el vent. Lliure com els dofins pel mar, com l'estornell pel cel. Com el vent de Garbí, balla amb el cirerer. Com el pal d'un vaixell, balla amb el mariner.
Balla Marina Rossell amb aquesta veu tan fantàstica que té. Jo crec que no la tenim moltes vegades prou en compte, però que és una dona que ha fet grans cançons i ens agrada molt aquest balla.
Sí. Això,
suposo que trobes moments per moure't,
sí,
vull pensar, no? Perquè
clar,
tot el dia allà
sí, no,
t'ha sigut mals d'esquena, mals de ronyons, mals de tot.
No, però
no.
Hi arriba un moment que agafen...
Explica'm el secret.
Doncs la bona postura. Sí,
que
sí.
Fas ioga i coses així. Has après a seure't. Tens un entrenador personal.
Aprendre a seure. Sobretot, o sigui, és que quan et poses a treballar amb el teler, que estiguis més o menys recte, no?
Molt important, la postura.
Sí.
I, clar, jo tot el dia, tota la vida, estàs treballant amb fils. Ara potser et faig una pregunta una mica personal, però què se li ha fet cabdell a la Francesca Pinyol? O sigui, què se li ha fet nus? Què se li ha fet complicat, de vegades? Que dius, això no ho sé desentranyar. Més una cosa de pràctica o més a la vida?
Bueno, jo... Mira, el nus potser més important ha sigut de totes aquestes coses que faig, no? Com les puc ensenyar?
Què vols dir?
O sigui, si això doncs, que parlàvem també, no? De trobar llocs per exposar les peces. O sigui, jo he fet moltes exposicions, he fet aquí i a fora, però al final les peces moltes tornen una altra vegada cap a casa, no? O cap al taller.
Perquè vols dir que els museus no tenen interès en això?
O sigui,
ho ensenyen, però després
però
no ho compren.
Després per vendre-ho, no? Uh-huh. És museus o tallers o galeries o, sí, o que sigui, no? O sigui, els llocs on tu pots exposar-ho, no? Després és això que és molt difícil de veure, no? De vendre. Molta gent em diu, però això es ven, no? Encara avui en dia em pregunten, quan faig l'exposició, però això es ven? I dic, doncs sí, què em faré si no? Jo ho faig, però és també perquè la gent... aquesta bellesa la pugui traspassar, jo la pugui traspassar i la gent la pugui disfrutar a casa seva.
Clar, jo estava pensant què té a veure, tu creus, amb com es conserva el teixit, que fa por de que no es conservi bé, igual que es conserva bé una pintura, el teixit és més fotut,
sí,
no?
De fet, una cosa és el valor que se li dona a una pintura, encara que sigui menys artística, per dir-ho d'alguna manera, potser la gent ho comprarà més fàcilment. En canvi, un teixit, sí, pot ser que hi hagi aquesta por de dir, doncs, acumula pols, es pot embrutar més, però bueno, això és una mica... Jo crec que s'ha de perdre aquesta por, no? Mm-hmm. Perquè els teixits, en canvi, per una altra banda, doncs fan l'ambient una mica més càlid, ajuden a que la veu també doncs, no ressoni tant. O sigui, hi ha moltes...
Hi ha moltes coses. Compreu-li coses a la Francesca Pinyol. Home, ja! Heu d'anar al taller, aquest laboratori tèxtil que tens al barri del Camp de l'Arpa de Barcelona,
sí.
Ho podem dir, no?
Sí.
No et vindran a buscar ara. O sí?
Sí, Camp de l'Arpa.
Ah, sí,
Camp
de l'Arpa, sí.
Pura luz, conciencia, ilumíname. Pura luz, conciencia, llena.
L'altre dia, fa unes setmanes, vaig anar al taller, al laboratori tèxtil de la Francesca Pinyol, i jo li preguntava, i tu no et fas roba? Tu no et fas teixits? I alguna cosa sí que t'has fet, però hi va haver una temporada fins i tot que treballaves per aquesta botiga de Barcelona, que ens agradava molt, Pilma.
Ah, sí, sí.
Fent roba, fent tèxtil.
Sí.
Clar, tot això és ciència-ficció ara mateix, com entenem el món.
Sí, això va ser fa molts anys, eh?
Molts anys.
Molts anys.
I també vas treballar en una empresa que es deia Masluc, ho dic
sí,
bé,
sí.
Que també es dedicava a fer doncs, jacquard i tot això que a vegades ara crec que hem perdut les teles, però també hem perdut totes les paraules aquestes. Jo me'n recordo que la meva mare deia que un jersei de jacquard era un jersei amb dibuixos.
Mm.
És l'únic coneixement que tinc. Però jo no sé si les noves generacions ho saben, tot això. També et fa por que es perdin les paraules que tenen a veure amb el teixit?
Bueno, hem perdut moltes paraules. No només vinculades al teixit, eh? aquesta part de paraules angleses que ens invadeixen, no? Bueno, si es perden les paraules vol dir que abans s'ha perdut el teixit. Això és una mica trist, però és així, no? I, de fet, els teixits de jacquard ja sempre són molt exclusius, perquè per la feina que porten, doncs, sempre són, diguem que, més cars. Però moltes tapisseries estan fetes amb jacquard. I, de fet, Masluc era un lloc on el que feien era crear els dibuixos de jacquard i després fer els cartrons pels telers perquè poguessin teixir aquests teixits. Que, de fet, aquests cartrons, doncs, bueno, doncs, jo ara utilitzo un teler de jacquard, ja no faig anar cartrons, no he de fer els cartrons perquè faig aquesta part digitalment amb l'ordinador, és a dir, que el meu treball és una part d'ordinador per preparar el dibuix i després ja teixeixo. O sigui, que ho alleugero una mica.
Una mica, però encara és molta feina. Perquè ens fem una idea... Tu portes avui una bufanda que et vas fer tu.
Sí.
Quantes hores tardes en fer una bufanda com la que portes? Ja sé que és una mica injust, perquè per ràdio no es veu, però és preciosa. Jo li robaré abans que s'acabi aquesta entrevista.
Bueno, aquesta bufanda, diguem que una vegada muntat el teler, que el teler porta la seva feina,
sí.
Doncs possiblement hi vaig estar 8 hores per fer-la.
8 hores, i la cosa més bonica és que és igual pel davant que pel darrere. No es veuen els nusos, vull dir,
sí.
que quan cosim una cosa.
Sí.
Per explicar-ho així ràpid i malament per la ràdio, eh? No te m'enfadis.
No, diguem que el que té la bufanda és que tu veus molts motius diferents, és a dir, moltes maneres d'entrellaçar els fils dins del que fa el dibuix de la bufanda, no?
Doncs escolta, abracem-nos amb aquesta bufanda. Francesca Pinyol, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Una hora, portem aquí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, ens hem embolicat, amb sí. Un bon capdell, per parlar de telers i artesania aquí, que jo crec que és també molt important, perquè és un patrimoni també de les dones. I així que t'agraeixo moltíssim aquesta conversa. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns a Les Dones i els Dies, amb moltes ganes, com sempre, a les 9 de la nit. Escolteu-nos, que... Ens ho correm molt,
Bona nit. Moltes gràcies. Bona nit. No em facis sentir una flor. Jo no sóc el teu trofeu. Que es contempla i que fa olor. Si el que vols és festejar-me. Aquests versos són per tu. No estic feta per florir-me en la vitrina de ningú. Majora Stick.